Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les esperades obres per ampliar l'autopista C-58 comencen avui amb les primeres afectacions en horari nocturn. Fins divendres, entre les 10 de la nit i 5:45 de la matinada, s'actuarà el tram entre Terrassa i Sant Quirze i el tram entre Sant Pau de Riusec i l'enllaç amb la B30 i AP7. Això obligarà a desviar els vehicles en el tram de Terrassa i ocupar un carril en sentit contrari a l'alçada de Sant Pau de Riusec. L'objectiu d'aquestes obres, que costen 17 milions d'euros, és donar més fluïdesa a aquesta via, una de les que registra més densitat de trànsit de tota Catalunya. Avui també us explicarem la remodelació integral de la plaça Navacerrada a petició dels veïns del nord. El govern municipal ha aprovat avui el projecte valorat amb més de 400.000 euros. Consisteix en eliminar el carrer que travessa la plaça, renovar l'asfalt i instal·lar-hi nous bancs i arbres. Les obres començaran a principis de l'any que ve i estaran enllestides, si tot va bé, el mes de maig. En esports, José Manzanera és el nou director esportiu del Centre d'Esport Sabadell. El valencià acumula molta experiència a la categoria malgrat la seva joventut. La seva arribada es fa saber el mateix dia que hem conegut que els arlequinats s'enfrontaran a la Fundació Esportiva Grama a la primera eliminatòria de la Copa Catalana de Futbol. Són només algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda de la Rocío García, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, és moment d'obrir pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ja creixen nuvolades, afectant sobretot zones del prelitoral, també del Prepirineu, i al llarg de les pròximes hores també n'arribaran cap a la zona del nord-est, sobretot a la zona de la serralada transversal. En general, tot plegat amb un ambient càlid, sobretot a zones de Ponent, de les Terres de l'Ebre, ambient xafogós al litoral i al prelitoral, en general amb una temperatura que només a la meitat sud del litoral és una miqueta més alta respecte a la d'ahir, a la resta és un pèl més baixa. De cara a demà tindrem pocs canvis, en general jornada assolellada, durant la tarda creixeran algunes nuvolades que com a molt deixaran quatre gotes a la zona del Pirineu Oriental. La temperatura demà la mínima sense grans canvis o una miqueta més baixa a Ponent, la màxima en canvi quedarà més alta a Ponent i semblant a la resta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C-58 a Montcada en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Barberà, per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès també en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Nou Barris en els dos sentits i a la ronda litoral, trànsit dens entre Montjuïc i la Barceloneta també en els dos sentits. Passant 3 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem parlant de carreteres, perquè comencen les obres per ampliar l'autopista C-58 entre Terrassa i Badia. El projecte, valorat en 17 milions d'euros, s'adaptarà a aquest tram de 4 quilòmetres a les necessitats actuals de la via, per la qual circulen 160.000 vehicles cada dia. Durant els 12 mesos de treballs, els vorals seran més estrets i la velocitat màxima es reduirà fins als 80 quilòmetres per hora. A més, els vehicles pesants no podran fer avançaments. Però a part d'això també hi haurà altres afectacions, en aquest cas en horari nocturn. Des d'avui i fins divendres els treballs suposaran restriccions de trànsit entre les 10 de la nit i 5:45 de la matinada. Des d'avui i fins dimecres s'actuen el tram entre Terrassa i Sant Quirze i el trànsit es desviarà en sentit Barcelona per un dels carrils contraris. També es tancarà l'entrada a la C-58 per la calçada lateral que recull els vehicles de Terrassa Est i es desviarà el trànsit per la Nacional 150 i per la Ronda Oest. Per últim, es tancarà la sortida 15 i es desviaran els vehicles per la sortida 14 i també per la 17. D'altra banda, les nits de dimecres i dijous es treballaran el tram entre Sant Pau de Riusec i l'enllaç amb la B30 i la P7. En aquest cas, no es veuran afectats els accessos per l'autopista, ja que només es reduirà un carril a la calçada en sentit Barcelona. No deixem la mobilitat perquè els ferrocarrils de la Generalitat modifiquen els seus horaris a partir d'avui durant els mesos d'estiu. La línia del Vallès canvia els seus horaris durant els dies feiners, des d'ara i fins al 31 d'agost. Cal recordar més que aquesta línia no està fent el seu recorregut habitual arran de les obres del soterrament. El servei entre aquesta estació i la de Sant Quirze estarà interromput fins al 10 de setembre i de mentrestant es cobreix amb autobús llançadora. Els nous horaris es poden consultar a la web dels ferrocarrils, a les seves xarxes socials i a les vitrines de les estacions o trucant al 012. D'altra banda, la plaça Navacerrada, al nord de la ciutat, farà un canvi radical d'imatge. La Junta de Govern ha aprovat avui el projecte de remodelació que és previst que estigui enllestit de cara al maig de l'any que ve. Les actuacions, valorades amb més de 400.000 euros, neixen de les demandes del veïnat perquè la plaça, ara mateix molt malmesa, recuperés el seu aspecte original. Arran d'aquestes demandes expressades a l'Agora Nord, el govern municipal va decidir anar un pas més enllà i fer una remodelació integral. D'una banda, s'eliminarà el carrer que la travessa i s'instal·larà un asfalt nou que unifiqui les dues parts de la plaça. De l'altra, també es plantaran arbres nous. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, assegura que el projecte és important també de cara al futur de la reurbanització del Parc del Nord.
Vam veure que, de fet, la plaça de Navacerrada era un punt estratègic per marcar una continuïtat de la part de dalt amb la part de baix del Parc del Nord. I per això vam proposar, a dintre de l'Àgora Nord, de fer una plaça, fer-la nova, canviar de concepte, treure-la una mica cap enfora, per això té els arbres sortint, envaint una mica la ronda de Navacerrada, i ha posat especificar el carrer que hi entra, que és el carrer de Montcayo, i fer la ronda d'un sol sentit, bé, tot el que s'ha apartat una mica amb els veïns.
Un cop acabades aquestes obres, Guerrero confia que la plaça Navacerrada es convertirà en un nou punt de trobada pels veïns de la zona.
Sens dubte serà el punt de trobada. Tindrà una funció social important. Està davant de la biblioteca i és un lloc on ja normalment s'hi troben els veïns, de manera que si a sobre està bé, és un espai que ve de gust trobar-s'hi, que ara no ve de gust trobar-s'hi, doncs espero que tindrà molt d'èxit entre el veïnat.
La previsió és que les obres de remodelació de la plaça Navacerrada començaran a principis de l'any que ve. I no deixem la zona nord de la ciutat, no deixem de parlar del Parc del Nord, perquè fins a un miler de persones reclamen a l'Ajuntament que es posi fil a l'agulla a les obres per acabar amb aquest espai. Malgrat haver reunit tanta gent, però, els membres de la Comissió del Parc del Nord temen que l'equip de govern els segueixi fent promeses buides al voltant de la tan reivindicada intervenció, tot plegat arran d'una festa que va tenir lloc dissabte. Manuel Navas és president de la Federació d'Associacions de Veïns.
Bueno, el alcalde y también han estado varios grupos políticos, ¿no? Pues el alcalde está muy bien, tal y cual. No dicen gran cosa, ¿eh? En todo caso, ellos se remiten a que tienen que hacer acto de presencia en los actos que hagan los vecinos y vecinas a nivel general y a hacer sonrisas y no mucho más.
Satisfacció, en canvi, per la resposta dels veïns de la zona que s'han volcat en l'organització de les diferents activitats. El secretari de la comissió, l'Andrés, destaca que s'han fet amb un objectiu molt clar.
Y hemos conseguido hacer una fiesta donde se ha visto que la gente ha acudido. Un día de calor, mucho calor, pero bueno, que había que llamar a la gente y decirles a las autoridades de que estamos ahí y que tenemos unos barrios que, aparte de faltar de cubrir muchas necesidades, una de ellas es el parque y estamos deseando verlo realidad.
Actualment el projecte està endinsat en el procés de selecció d'idees per al parc. Tot i això, des de la comissió adverteixen al consistori que ja porten 2 mesos de retard segons el calendari previst. I tanquem la pàgina urbanística tornant al centre perquè l'oficina de dinamització del centre veu amb bons ulls el projecte d'urbanització del passeig que acaba de presentar l'executiu local. Amb tot, el president de l'entitat, Jordi Molins, creu que l'actuació arriba massa tard en el temps i confia que els anys que l'espai ha viscut en la provisionalitat serveixin de lliçó a tothom perquè no es torni a produir.
Que en aquesta ciutat tenim el problema de que ens costa prendre decisions i jo crec que no ens pot tornar a passar a cap àmbit de la ciutat que estiguem 20 anys per fer res. És a dir, quan jo crec que quan obrim un carrer per fer-hi un tema, una cosa, hem de saber molt bé què és el que hi farem allà i no això de comencem a obrir i ja anirem plantejant-nos què hi fem, perquè això ens porta a aquestes situacions que no... Llavors jo crec que sí, que com a ciutat ens hem de... O sigui, han fallat moltes coses a molts nivells, probablement des de les entitats, però també des de, òbviament des dels que havien de prendre les decisions que no les han pres.
El projecte definitiu per al passeig preveu una zona d'arbres a la part sud, un element d'aigua tocada al passeig Manresa i una coberta per l'accés de l'estació a Plaça Major dels Ferrocarrils. Segons Molins, és una solució raonable que integra alguns dels elements més reivindicats pels veïns i per les entitats, més vegetació i la recuperació de l'element d'aigua.
Deixem definitivament apartada la idea inicial de fa uns anys, que era... tinguem un passeig, que és diguéssim, la idea que va conduir a tenir un passeig semblant al que tenim ara, no? Que era dir, tinguem un passeig amb pocs obstacles pel mig i que ens permeti fer-hi moltes activitats. Llavors, aquesta idea, que no sé si era bona o dolenta, diguéssim, però és la que hi havia en aquell moment, ens va portar a un tipus de passeig. Però ens va portar un passeig doncs, que molta gent deia, ostres, aquí no hi ha res, que no agradava massa a ningú, no?
El president de l'Oficina de Dinamització del Centre també ha opinat sobre el projecte de pacificació d'alguns carrers del sector Centre Creueta, així com del carrer Sant Pere. Molins recorda que treure els cotxes no és garantia de res, sinó que aquesta mesura s'ha d'anar acompanyant d'altres accions per dinamitzar el comerç local.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
4 minuts per un quart de 8. Les rebaixes han començat amb poca afluència de gent a les botigues. En el primer cap de setmana en què els comerços podien obrir, els botiguers s'han trobat amb molt pocs clients. Això els ha fet replantejar si obrir o no en festiu. Cadenes de botigues opinen que sí que ha estat un èxit aquest primer cap de setmana de rebaixes.
La veritat és que ha anat molt bé. Sempre el primer cap de setmana de rebaixes és triomfal en comparació amb els altres, i ha vingut molta gent, s'ha venut molt, i nosaltres estem molt contentes.
En canvi, d'altres comerciants opinen que es podrien haver estalviat obrir en diumenge, com és el cas de la Míriam, de la botiga Omiar de la Rambla.
No hem tingut l'èxit que esperàvem. O sigui, ens podíem haver estalviat d'obrir diumenge, perquè suposo que la gent està a la costa i o ha marxat de vacances i simplement pues, no, a les hores que s'obre pues, no tenim el públic que esperàvem.
Jordi Molins, president de l'Oficina de Dinamització del Centre, opina que les compres per internet han provocat que s'hagi perdut l'emoció típica que envoltava l'època de rebaixes.
Per llei o com sigui, a marcar un període clar de rebaixes on tots els comerciants comencin igual, i que això contribueixi a que per anuncis a televisió, per l'ambient general, la gent digui, ostres, tal dia comencen rebaixes, abans no. Per tant, a partir de tal dia anem a comprar de rebaixes, i això jo crec que potenciaria una altra vegada aquesta campanya si és que ja no ens l'hem carregat definitivament, que també podria haver passat.
Aquest cap de setmana, Sabadell Comerç Centre organitza la botiga al carrer. Diferents comerços posen els productes de la seva botiga al carrer per tal d'acabar de donar una empenta a aquest inici de rebaixes. Repassem altres notícies destacades del dia i comencem amb la pàgina política, perquè el Partit dels Socialistes denuncia que l'acte de presentació del Pla de Turisme de Sabadell ha costat 5 vegades més que l'elaboració del document. Segons el PSC, el govern municipal hauria destinat 4.000 euros a dissenyar el pla i 21.000 a presentar-lo al Teatre Principal a mitjans del mes passat. Amb tot, el primer secretari de la formació, Pol Gibert, considera que aquest fet no és coherent ni digne, encara que l'executiu asseguri que aquests fons han sortit de la taxa turística. Uns diners, diu Gibert, que s'haurien de destinar a implementar accions efectives per fomentar el turisme. D'altra banda, el grup municipal de Ciutadans demana més manteniment a les zones de vegetació de la ciutat per evitar possibles incendis. El partit taronja recorda que les altes temperatures i solars poc mantinguts poden desencadenar focs com el de dissabte passat al Parc de les Aigües de Can Llong. El portaveu José Luis Fernández insta el govern municipal a destinar més recursos d'aquest tipus de tasques de prevenció per evitar mals majors. I un últim apunt, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció valora positivament el desenvolupament del judici sobre la peça 30 del cas Mercuri. La plataforma considera que durant els 3 dies de declaracions s'ha posat de manifest com Manuel Bustos utilitzava la maquinària i els càrrecs municipals per resoldre qüestions familiars. La peça 30 investiga la retirada de dues multes a la dona i els fills de l'exalcalde. L'última sessió del judici està prevista pel 13 de juny, quan declararà un testimoni que la setmana passada es trobava a l'estranger, i s'espera que en aquell moment quedi vist per sentència. En cas que Bustos sigui condemnat, s'enfronta a 4 anys de presó i 12 més d'inhabilitació, l'exalcalde podria ingressar a la presó per ser reincident. De fet, Manuel Bustos ja va ser condemnat pel cas Moncada, també inclòs dins del Mercuri. La marca Zer Collection, impulsada per alumnes de l'Escola de Disseny Industrial de Sabadell, ha estat reconeguda al 080 Investor Day. La firma de Núria Costa i en Castro rebrà 120.000 euros en serveis per tal de créixer, tot plegat per la seva aposta per les noves tecnologies en el procés de producció de peces de roba. N'ha parlat Costa a Ràdio Sabadell.
Estem creant peces de roba amb diferents tècniques d'impressió digital, com poden ser la impressora 3D, de fabricació digital, com pot ser la impressora 3D o la bordadora industrial, i el que intentem fer és, amb les peces que creem, crear-les de forma responsable. Aleshores, introduir aquestes tècniques, produint zero residus en la producció d'aquestes peces. I, és una mica amb la idea que estem treballant ara.
Aquesta idea va sorgir mentre les dues alumnes feien les seves pràctiques a Holanda. Quan van tornar, van creure que tenien prou potencial per fer-la realitat. Així ho considera en Castro.
Vimos mucho potencial en la investigación que habíamos hecho. La gente también nos apoyaba y nos decía que teníamos que seguir, aunque sea ahora, ¿no? Que es quizás el momento oportuno para poder sacar para nosotras una marca, ya que ahora es cuando realmente sí que necesitaríamos tener un trabajo, pero tampoco estamos dentro de un proyecto externo y es el momento de poder intentar sacar algo nuestro, más propio, ¿no?
El premi de la 080 Barcelona Fashion se suma al que ja els va atorgar el Samsung Ego Innovation Project, valorat en 10.000 euros. Les dues alumnes de l'ESDI insisteixen que seguiran presentant la Zer Collection a concursos i convocatòries de beques i ajudes per tal de garantir una trajectòria professional en aquest sentit.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i en Luigi.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I ara és moment per sortir de Sabadell i de la comarca per fer una ullada a l'actualitat general i comencem parlant dels trasllats de presos polítics cap a presons catalanes. El Servei Penitenciari de la Generalitat ha rebut el comunicat que entre avui, dilluns i dimarts s'efectuarien els primers trasllats, però no tornaran tots els presos, sinó només 6 d'ells: Oriol Junqueras, els Jordis, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa. Els altres 3 polítics empresonats, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, encara estan pendents que el jutge Llarena autoritzi aquest trasllat. Encara en l'àmbit judicial, l'exdiputat del PSC, Luis Andrés García Sáez, és condemnat a 7 anys i un mes de presó pel cas Pretòria per irregularitats urbanístiques a Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Andreu de Llavaneres. L'Audiència Nacional ha fet pública avui aquesta sentència que també el condemna a pagar 14 milions d'euros en concepte de multa. La segona condemna més alta és per l'exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, de 5 anys i 9 mesos de presó i una multa de prop de 3 milions i mig d'euros. Els exconsellers de la Generalitat, Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, també han estat condemnats a prop de 2 anys de presó, però podran evitar-la per falta d'antecedents. Sortint de Catalunya, el ministre de l'Interior alemany amenaça en dimitir per les polítiques migratòries d'Angela Merkel. El ministre havia donat un ultimàtum de 2 setmanes a la cancellera perquè endurís la política migratòria. El ministre, però, veu insuficients les mesures aprovades a Brussel·les i per això ha presentat la seva dimissió. Merkel es reunirà amb ell durant les pròximes hores per intentar reconduir la situació. D'altra banda, moren 63 migrants davant les costes de Líbia. L'embarcació en què anaven ha bolcat i tots els seus passatgers han mort. Aquests 63 migrants morts se sumen als del passat cap de setmana, sumant un total de 140 persones mortes en les últimes 48 hores en les aigües del Mediterrani. I a tot això hem sabut aquesta tarda que els 60 rescatats per Open Arms rebran el mateix tracte que els de l'Aquarius. L'Ajuntament de Barcelona, l'Estat i la Generalitat preparen l'acollida d'aquests migrants que arribaran dimecres. I d'altra banda, localitzats en vida 12 menors i un entrenador a Tailàndia. Portaven 9 dies tancats en una cova que s'havia bloquejat a causa de les fortes pluges. El governador del país assegura que els 13 estan vius i que a hores d'ara estan intentant rescatar-los. I acabem. L'esquerra arriba al poder a Mèxic gràcies a la victòria de López Obrador. El candidat d'Esquerres ha guanyat les eleccions amb una àmplia victòria sobre el seu rival, José Antonio Maede. Aquesta, doncs, és la primera vegada que les esquerres arriben al poder en aquest país, governat històricament pel Partit Revolucionari Institucional i també pel conservador Partit Acció Nacional. I ara és moment pels esports. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell té nou director esportiu. Es tracta de José Manzanera. El valencià coneix perfectament la categoria i té experiència, tot i la seva joventut.
Manzanera va fer tasques de scouting al Córdoba aquesta passada temporada i anteriorment havia treballat a l'àrea de captació de futbol base del Levante. A més, coneix perfectament el mercat de la segona B i treballarà colze a colze amb el tècnic Toni Saligrat. A banda d'aquestes funcions, realitzarà tasques de seguiment setmanal de les diferents categories nacionals de futbol. Amb la seva arribada al Sabadell, continua apostant fort per al projecte d'aquesta pròxima temporada i a la vegada potencia la part esportiva.
D'altra banda, i a nivell esportiu, el Centre d'Esport Sabadell s'enfrontarà a la Fundació Esportiva Grama a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya de Futbol. El sorteig s'ha fet aquest matí a la seu de la Federació Catalana i ha deixat aquest aparellament, que jugarà el cap de setmana del 28-29 de juliol.
El partit significarà el retorn del Centre d'Esport Sabadell al municipal de Santa Coloma, Can Paixauet, per enfrontar-se a un rival que ha pujat aquest any a tercera divisió, però que tot i això està fent una plantilla de qualitat i molt competitiva per lluitar per l'ascens a segona B. Els arlequinats intentarà passar ronda i arribar el més lluny possible en aquesta competició, tot i la dificultat que suposa haver de jugar partits oficials enmig de pretemporada. En cas d'avançar a la Copa Catalunya, la segona ronda, el Sabadell s'enfrontaria al vencedor de l'eliminatòria entre el Figueres i la Unió Atlètica Horta. Com diem, el partit entre la Fundació Esportiva Grama i el Sabadell es jugarà al cap de setmana del 28 i 29 de juliol, encara sense data i horari confirmat.
La selecció espanyola de waterpolo femení, amb 8 jugadores de l'Astralpool Natació Sabadell, es prepara de la millor manera per l'Europeu de Barcelona d'aquest estiu.
Les guerreres continuen preparant l'Europeu i van aconseguir l'or als Jocs del Mediterrani en una disputada final contra Itàlia. El resultat final va ser de 9 a 8 i aquest or es suma al ja aconseguit a Portugalete la setmana passada. D'aquesta manera la selecció arriba amb molta confiança a l'Europeu, que es jugarà a Barcelona, ja que la preparació pel torneig ha estat en competicions importants. Mati Ortiz, jugadora del Natació Sabadell, que va anotar a més un gol en aquesta final, assenyala que la posta a punt de l'equip prèvia a la competició està sent bona.
Evidentment estem preparades, més que preparades podríem dir que tenim moltes ganes ja que arribi a l'europeu, perquè al final no ha sigut una concentració tan llarga com d'altres vegades, però bueno, com hem tingut bastant tornejos a Portugalete, ara a aquests Jocs del Mediterrani, que també et donen una sensació així més de competició important, no? Que parlàvem entre nosaltres, que al final semblava que fos aquesta, però realment aquesta no era, no? Llavors tenim Canet per davant i ja l'europeu, doncs.
La 33a edició del Campionat d'Europa de Waterpolo es disputarà del 14 al 28 de juliol a la Ciutat Comtal de Barcelona.
Mohamed Asraf Haikal defensarà els colors del Natació Sabadell de tennis taula la pròxima temporada. El palista de Malàisia, número 2 del seu país, ha signat contracte per 3 mesos i ha de ser clau en la lluita per la permanència dels sabadellencs a la Divisió d'Honor.
Asraf Haikal té 24 anys i s'ha mostrat molt il·lusionat en poder defensar els colors del Natació Sabadell de tennis taula aquests 3 mesos. El seu futur company i responsable responsable de la secció, Pere Veïs, afirma que amb la seva arribada aconsegueixen un reforç de luxe i que ha de facilitar la permanència a la Divisió d'Honor.
Esperem que no sé si es pot dir que ens ho garantitzi, perquè això mai ho saps, però sí que és veritat que tenim una plantilla, crec que prou equilibrada per dir que ens podrem salvar, però bueno, això fins que no ens trobem els rivals i sabem exactament en quin grup ens toca i com s'han reforçat els altres, tampoc ho podrem dir. El món de l'esport no es pot dir res, no? Però és veritat que el tenir un reforç doncs, ens dona un punt més de tranquil·litat o de opcions, no?
I és que Asraf Haikal s'afegeix a Ferran Brugada, Pere Vell, Ramon Cliviller i Ivan Ruiz, un equip molt compensat i que donarà moltes opcions d'alineació abans dels partits. A més, la seva arribada dona renom a la feina que estan fent i farà créixer el projecte engegat aquesta passada temporada. Així ho pensa, com a mínim, el responsable del tennis taula del club, Pere Vell.
Unir-se al primer equip i ens dona més alternatives i ens segueix fent créixer el projecte del club Natació Sabadell, que és un projecte d'apostar també pel tenis taula i per aconseguir doncs, seguir que la secció doni nom i doni els seus fruits esportivament i de ració mediàtic. I ja veureu que a nivell d'espectacle esperem tornar a tenir espectacle aquí a Sabadell, no?
Sí, tot va bé i no hi ha problema amb els papers. La seva arribada a Sabadell està previst pel mes de setembre i es mantindria a la ciutat fins a finals d'any.
El nedador sabadellenc Òscar Salguero està cada cop més en forma i ho ha tornat a mostrar al Campionat de Catalunya de Natació Adaptada que es va celebrar dissabte passat a Can Llong.
Salguero va aconseguir dues medalles de plata al 50 i 100 braça, les dues proves a les quals competirà l'europeu de Dublín d'aquest estiu. Més enllà dels resultats, però el que més destaca el nedador sabadellenc és haver-se apropat a les seves millors marques en aquestes proves.
Ha anat molt bé. La veritat és que no esperava que anés tan bé. He estat molt a prop de les meves marques, sobretot a la braça, que és la meva prova principal. Vaig estar a mig segon de la meva marca. Molt content.
Aquest ha estat l'últim banc de proves del sabadellenc Òscar Salguero abans d'afrontar el mes d'agost l'europeu de natació adaptada a Dublín.
L'escola Pia ja té fixat el primer objectiu de la temporada. Es tracta de les semifinals de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Els de Can Colapi han quedat aparellats amb la indústria Santa Coloma després del sorteig fet a la seu de la Federació Catalana.
Una competició que es jugarà al Palau Blaugrana del 7 al 9 de setembre. El sabadellenc jugarà la primera semifinal contra indústria Santa Coloma, un rival potent però amb qui els de Can Colapi i es veuen capaços de competir i buscar la sorpresa. Això sí, hauran d'estar molt concentrats i controlar tots els detalls, tal com ha dit el tècnic de l'escola Pia, Borja Burgos.
I després, bueno, els petits detallets, ha d'estar totalment concentrat, aquests detallets que no se'ns poden escapar quan un rival és d'aquesta entitat, bé, intentarem controlar-los i poder donar la sorpresa i per què no estar en la final del diumenge.
Els de Can Colapi arrencaran la pretemporada el 16 d'agost i esperen arribar preparats a aquest duel. L'indústria Santa Coloma també estarà llest, ja que la pretemporada fan dobles i triples sessions. Ara bé, mentre els sabadellencs han mantingut el bloc, els colomencs han fet molts canvis i això pot afavorir una Escola Pia més acoplada que el rival.
També és cert que ells de la pretemporada, no sé quin dia la començaran, però segurament entrenaran matí i tarda durant molts dies i jo crec que arribaran bé, però bueno, sí que esperem que encara no tinguin tots els automatismes agafats perquè això ens donaria bueno, una miqueta menys, reduir una miqueta menys la diferència que pot haver-hi entre els dos equips i fer que tinguem una miqueta més de possibilitat.
Aquest partit de semifinals de la Copa Catalunya es jugarà divendres 7 de setembre a les 7 del vespre, l'altre la disputaran a continuació el Penya Esplugues i el Barcelona Lassa. La gran final es jugarà diumenge 9 de setembre, tots els partits al Palau Blaugrana.
I afegim un parell de punts més. El Brasil es classifica pels quarts de final del Mundial de Rússia.
La Canarinha, amb la millor versió de Neymar, ha derrotat per 2-0 a Mèxic. Els tricolor només han posat en problemes els brasilers a la primera mitja hora de partit. El mateix Neymar i Firmino a la recta final han fet els gols del Brasil. A les 8 es jugarà el Bèlgica-Japó, d'on sortirà el seu rival als quarts de final.
El comiat de Clément Lenglet és qüestió d'hores.
Les hores del jugador francès al Sevilla estan comptades. És qüestió de molt poc temps. Pot ser avui, demà o dimecres que el Barcelona aboni la seva clàusula de rescisió. L'Englet ha rebutjat una proposta de renovació i millora de contracte que li havia posat sobre la taula el Sevilla i té molt clar que el seu futur és vestit de blaugrana. Serà del Barça per les pròximes 5 temporades a canvi de 35 milions d'euros.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 2 de juliol. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a la 94.6 a partir de les 10. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.